5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
Assistit als folres, a les manilles i totes aquestes coses, pel Marc Pujol avui, amb el suport tècnic del Toni Olivella, i la Goretti Martínez, que actua un cop jo ja he fet totes les meves explicacions i vosaltres ja heu sentit tot el que jo us he explicat i esteu d'acord o no hi esteu d'acord. Bé, en qualsevol cas, però, tot això amanit per fer-ho més passable amb una miqueta de música. I avui busquem música, mira, no ho sé, una mica patxanguera i una mica d'això, i m'ha sortit el Julio Iglesias. Però m'ha sortit un Julio Iglesias que, per vergonya seva, canta en francès, i dic vergonya perquè pronuncia bastant malament, la cançó Bandoneón.
Bandoneón mero tua den guitariste Dira le femme un peu plus fort, un peu plus triste Bandoneón veni de quartier d'Argentine Quoi ta frisson il y a du fait dans tes racines Bandoneón de sangre long Qui me rappelle Carlos Gardel, bandoneón, boule au plafond, tu me rappelles qu'elles étaient belles en bandoneón. Bandoneón entre nous de tibati cogne, tu restendis aux yeux de femmes au cœur des hommes. Vois ta frisson venir du fond de quelle province. Pour tous les amoureux, ils sont, ils restent un prince. Bandoneón, tes sangles longs qui me rappellent Carlos Gardel. Bandoneón, boule au plafond, tu me rappelles qu'elles étaient belles en bandoneón. Tango ti m'entraîne, tango ti m'amène, loin jusqu'à l'extrême, j'adore ça. Tango mon problème, bien trop fort je t'aime, d'un amour comme ça on guérit pas. Bandoneón non s'abandonne à ta musique Les jours se lèvent, il faut déjà que l'on se quitte Bandoneón non te revient, tu nous pardonnes Et dans tes bras même les putains sont des madones Bandoneón, tes sangres longs qui me rappellent Carlos Gardel, bandoneón, mer de passion, au petit jour, quand le tango t'a fait l'amour. Tango, tu m'as entraîné, tango, tu m'as mené, loin jusqu'à l'extrême, j'adore ça. Tango, mon problème, bien trop fort, je t'aime. De l'amour comme ça on guérit pas Tango ti m'entraîne Tango ti m'amène Loin jusqu'à l'extrême J'adore ça Tango mon problème Bien trop fort je t'aime De l'amour comme ça on guérit pas Tango ti m'entraîne
Vint de gener de 1961, el dia que pren possessió com a president dels Estats Units John Fitzgerald Kennedy. John Fitzgerald Kennedy, que era el segon fill de nou germans d'una família d'origen irlandès, de la qual el pare, Joseph Kennedy, va ser ambaixador d'Estats Units a Londres i era una de les grans fortunes dels Estats Units. La mare era filla d'un exalcalde de Boston, per tant, el noi era d'una família important, però en la qual es respectaven les jerarquies i això feia que ell hagués d'anar a remolc del seu germà gran, Joseph Patrick, que era l'encarregat, o en principi era l'encarregat de continuar la nissaga. Va estudiar amb ell, van anar tots dos, de fet, a fer classes a la London School Economic de Londres, però la salut d'en John va fer que hagués de tornar i que ell fes la seva carrera no a Londres, sinó a Harvard, on es va graduar en dret a l'estiu de 1940 amb un cum laude. Quan va començar la guerra, el 1941, es va oferir ell i el seu germà voluntaris per anar-hi. Ell, de fet, el van posar a la Marina i el 2 d'agost de 1943 el seu patruller, el patruller que ell comandava, el PT-109, va ser atacat al mar de Japó per un patruller japonès. A la tripulació va sobreviure gràcies a la seva valentia, va estar 30 hores al mar cuidant que els companys doncs es anessin agafant a trossos de fusta i anant amb una illa i tot això, i per tant es va convertir en una mena d'heroi. Si amb això hi afegim que el seu germà gran, aquell, el John Patrick, va morir en combat també durant la Segona Guerra Mundial, entendrem que l'heroi és qui ha d'entomar el repte de l'ambició política del seu pare. De fet, el seu pare ràpidament el col·loca en el Partit Demòcrata i el 1947 és elegit per Massachusetts, és elegit membre de la Cambra de Representants, un càrrec que anirà renovant fins a l'any 1953, quan finalment el faran senador. Puja dintre del partit, cada vegada és més popular, i amb 43 anys el partit el proclama candidat presidencial, candidat a la presidència dels Estats Units pel Partit Demòcrata a les eleccions de 1960, enfrontant-lo amb el que en aquell moment era el vicepresident d'Eisenhower, el senyor Richard Nixon. I aquesta campanya electoral va marcar el futur perquè hi van haver 3 debats electorals que, naturalment, en aquell moment ja van recuperar la televisió. El primer debat electoral, que va ser crucial, el 26 de setembre de 1960, 70 milions d'espectadors van veure un debat entre un Nixon que acabava de sortir de l'hospital, que es va presentar el debat allò amb barba de 3 dies, sense maquillatge, i, en canvi, al seu davant un noi doncs molt eixerit i que, a més, tenia grans dots de orador. De fet, els demòcrates que anaven molt enrere, el Nixon i el Eisenhower, naturalment, doncs tenien el llistó molt alt, va retallar diferències. El segon debat del 7 d'octubre encara les va retallar més, i el tercer, del 13 d'octubre també, de 1960, va deixar la cosa pràcticament amb un empat. Es van produir les eleccions i Kennedy va guanyar les eleccions en una de les més ajustades de la història dels Estats Units, on fins i tot es va començar a posar en dubte el procés, sobretot a l'estat d'Illinois, on sembla que la màfia de Chicago hauria inclinat la balança cap als demòcrates. Sigui com sigui, el president més jove dels Estats Units, després de Theodore Roosevelt, prendrà possessió, com dèiem, el 20 de gener de 1961 i de seguida va voler deixar, diguem, la seva marca, mostrant el seu dinamisme i començant per incrementar la tensió de la Guerra Freda que es vivia en aquell moment. Fer-ho de manera sovint negativa, com el cas de la crisi de Cuba, la crisi dels míssils. Per una altra banda, ell el que farà és posar la cursa espacial com a objectiu prioritari, intentar implantar una política social, però sobretot intentar en el tercer món, i com una més de les vessants d'aquesta Guerra Freda, impulsar-hi la contrainsurrecció. Molts d'aquests països independitzats, arran de la Segona Guerra Mundial, doncs estan en mans de guerrilles d'esquerres. Ell implica la CIA, els Boines Verds, i comença a establir centres d'ensinistrament a diversos llocs, com Panamà, per poder combatre tot aquest moviment, no? A part d'això, l'Extrem Orient, amb la lluita entre el Vietnam del Nord i el Vietnam del Sur, ell serà el que donarà suport al president subvietnamita Ngo Dinh Nguyen Diem i li enviarà consellers militars a acabar sembrant la llavor, que podríem dir-ne, de la guerra del Vietnam. Tot això intenta contrarrestar-ho amb un cercle d'intel·lectuals progressistes, però que no li acaben de solucionar el problema, perquè comencen a sortir rumors de l'origen fosc de la fortuna de la família, que si el pare havia traficat durant la prohibició, que si tenia tenia lligams amb la màfia, se'n descobreixen alguns amb San Giancana, un mafiós molt potent d'aquella època, i també hi ha una lluita amb els sindicalistes, amb Jimmy Hoffa, per exemple, que van traient-li prestigi, d'alguna manera. De fet, Kennedy, ja sabeu, morirà assassinat a Dallas el 22 de novembre de 1963 en un viatge oficial. El Lee Harvey Oswald, oficialment l'assassí, és assassinat a la vegada per Jack Ruby i, bueno, es tira a terra sobre el d'allò, però està clar que allò havia sigut fruit d'una conspiració. El president Johnson prendrà possessió del càrrec i ell serà dut a la Casa Blanca, on el diumenge 24 de novembre serà transportat en carrossa fins al Capitoli i allà vetllat fins que l'endemà sigui enterrat al cementiri d'Arlington. I per completar això, vam estar plantejant-nos si posar hasta fins i tot l'himne dels Estats Units, però no... Jo vaig defensar, i al final, bueno, és el que farem, que poséssim una cançó de la Marilyn Monroe. I com que no teníem gravat el famós aquell bon cumpleaños o bon aniversari, senyor president, doncs hem agafat una de les seves cançons més conegudes, Diamonds Are a Girl Best Friend. Els diamants són un dels millors amics de les noies. Marilyn Monroe, l'amant de John Fitzgerald Kennedy.
French are glad to die for love. They delight in fighting duels. But I prefer a man who lives and gives expensive jewels. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat, or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. Square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Tiffany's, Cartier, Black Star, Ross Gorham. Talk to me, Harry Winston, tell me all about it. There may come a time when a lass needs a lawyer, but diamonds are a girl's best friend. There may come a time when a hard-boiled employer thinks you're awful nice, but get that ice or else no dice. He's your guy when stocks are high, but beware when they start to descend. It's then that those louses go back to their spouses. Diamonds are a girl's best friend. Affairs that are strictly platonic, but diamonds are a girl's best friend. And I think affairs that you must keep masonic are better bets. If little pets get big baguettes, time rolls on and youth is gone, and you can't straighten up when you bend. But stiff back or stiff knees, you stand straight at Tiffany's. Diamonds! Diamonds! I don't mean rhinestones, but diamonds!
21 de gener de 1793, el dia que a la plaça de la Revolució, avui plaça de la Concorda, és guillotinat el rei de França, Lluís XVI. Un rei que era fill d'un altre Lluís, allà tots es deien Lluís, que era fill, per tant ell era net, de Lluís XV de França, i que va tenir una infantesa difícil perquè era el segon fill. És a dir, hi havia un fill més gran, el qual, naturalment, els seus pares, li van, com que havia de ser el rei, li van dedicar tota la seva atenció oblidant-se d'ell. Però resulta que aquest Lluís més gran que ell va morir a l'any 1761 i ell es va convertir, doncs, en la línia directa. Hi havia el Lluís XV de França, el seu avi, amb qui ell tenia molt bona amistat i anava a caçar, i aquell li ensenyava astronomia i totes aquestes coses. Ell queda en línia directa, després de Lluís XV vindrà el seu pare Lluís, que en teoria hauria de ser Lluís XVI, i després vindria ell, que hauria sigut el Lluís XVII. Però a l'any 1765 el seu pare, encara viu l'avi, el seu pare mora, i per tant ell esdevé hereu de la corona, es converteix en el Delfí. Això va acompanyat de que es mora, primer es mora la seva mare, després es mora la seva àvia, i ell queda absolutament sol, pendent mentre està educant-se, i passa a mans d'una colla de ties solteres que tenia, la tia Adelaida, la tia Victòria, la tia Sofia, la tia Lluïsa Maria, una colla de germans del seu pare, conegudes com les tietes. Per tant, ell és educat per aquestes tietes. Aquestes tietes són les que decidiran que el 16 de maig de 1770, elles i el primer ministre de l'avi, del Lluís XV, es casi amb Maria Antonieta d'Àustria, que, bueno, és la famosa Maria Antonieta, amb qui tindrà 4 fills, la Maria Teresa, el Lluís Josep, que morirà quan tingui 8 anys, el Lluís, que serà el Lluís XVII, bueno, no arribarà a ser rei, però serà el Lluís XVII, i la Sofia Beatriu. Bé, ell, la fama que li van fent, mentre hi ha l'avi, té fama de ser un babau, perquè a ell només li agrada anar a caçar amb l'avi, i després té un hobby, que és la fusteria. Però després s'ha sabut que el problema és que ell tenia miopia, i per tant no en veia tres dalt d'un burro, i això feia que en principi fos un home traigut, tot i que era un home molt instruït. De fet, és el primer rei de França que parla anglès. I s'esforçava per donar una imatge d'home senzill. Quan el 1774, ell té 20 anys, es mor el seu avi, el Lluís XV, ell puja, naturalment, puja al tron com a Lluís XVI i intenta guanyar-se l'amor del poble. Com? En primer lloc, restablint els parlaments. El Lluís XVI, el Lluís XV era un home absolutista, no volia saber res, ell decidia, ell feia i ell canviava. Doncs el fill, el Lluís XVI, diu: no, jo vull tornar a posar en marxa els parlaments i, a més, faré una reforma tributària que els rics paguin una mica més. Naturalment, els rics es posen el crit al cel, li diuen que ell no és ningú per posar impostos i tal. Ell nomena un primer ministre, el Necker, que diu: bueno, doncs fem això. I el Necker li diu: bueno, ja que no tenim diners aquí, anem a buscar-los a fora. Donem suport a la revolta nord-americana, a la lluita de la guerra d'independència de Nord-Amèrica, i de passada els hi demanarem un préstec per poder aguantar tot això. La política aquesta és un fracàs, i ell, el rei, el 1787, ha de convocar l'Assemblea de Notables, que és el pas següent, per poder tenir l'opinió de tot el territori. Naturalment, els poderosos li diuen que això de fer una reforma fiscal que s'ho pinti a l'oli, i que el que ha de fer, si vol, és convocar els estats generals. Ja sabeu, els estats generals, els tres estats, l'estat del militar, l'estat dels rics i després l'estat del poble i totes aquestes coses. I el rei diu: vale, perquè jo vull intentar ser un rei, en aquella època no es deia, però democràtic, i per tant convoca aquests estats generals, que donaran pas al juny de 1789 al començament de la Revolució Francesa. El tercer estat es declararà Assemblea Nacional, es proclamarà Assemblea Constituent, començarà a fer lleis, prendrà la Bastilla i, per tant, quedarà absolutament derrocat, absolutament derrotat l'absolutisme. Mentrestant, el rei viu al Palau de Versalles, però el 5 d'octubre hi ha una marxa de dones, una colla de dones de París, que es presenten al Palau de Versalles. Elles el que volen és matar la Maria Antonieta, perquè diuen que tot és culpa d'ella, però com que la defensen, els soldats la defensen, diuen: bueno, doncs, escolta, el rei, el Lluís XVI i tota la família real, que vinguin a París perquè els volem tenir vigilats. Els porten a París, els instal·len al Palau de les Tulleries, i el rei ho accepta, i accepta les reformes de l'Assemblea Constituent. O sigui, el rei, diguem, d'alguna manera fa la farina plana, però no així els poderosos, que no paren fins que la nit del 20 de juny de 1791 el Lluís i la seva família fugen de París, fugen de les Tulleries, però seran detinguts a Barents, tornaran a París i els portaran a la presó. Mentrestant, s'aprova la Constitució, es declaren els drets dels ciutadans, es treu tot el poder del rei, però el rei jura fidelitat a aquesta Constitució. O sigui, el rei va de bones, no? En qualsevol cas, vindrà els països del voltant, volen defensar-lo, fan un exèrcit, lluiten contra els francesos, es proclama la Comuna de París, i al final el Lluís XVI és suspès de funcions, i es proclama la República, el destronen i el sotmeten a judici. I el 19 de gener de 1793 el rei serà declarat culpable de traïció per 693 vots a favor contra 28, i es votarà immediatament després amb una proporció diferent si l'han de matar o no l'han de matar, i surt que l'han de matar. Per tant, el 21 de gener de 1793, Lluís XVI serà executat a la guillotina a la plaça de la Revolució, avui dita plaça de la Concòrdia. Però nosaltres, buscàvem alguna manera de sortir d'aquí i vam trobar una cançó per acompanyar aquesta notícia, també és d'un senyor que va perdre el cap, que és el Charles Aznavour, però va perdre el cap per amor, no per política, i no va ser guillotinat, sinó que es va tornar directament tonto. Per tant, aquí teniu la cançó de Charles Aznavour, J'ai perdu la tête, he perdut el cap.
Je n'avais connu que des passions, beaucoup trop sage, emmenant une vie de garçon, volage. Tous les amoureux que je croisais me semblaient drôles, et je croyais ma tête à jamais plantée sur mes épaules. J'ai perdu la tête, mon cœur est en fête. J'ai perdu la tête, mais mon Dieu que j'aime ça. Jamais la vie ne m'avait paru plus magnifique, et jamais mon cœur n'avait battu si vite que depuis que l'amour m'a frappé avec violence, comme s'il voulait me réveiller pour me donner ma chance. J'ai perdu la tête, mon cœur est en fête. J'ai perdu la tête, mais mon Dieu que j'aime ça. Je parle d'elle en toute occasion, c'est mon problème, et je n'ai qu'une conversation, je l'aime. Quand mes amis se moquent de moi, c'est incroyable, leur sarcasme ne m'atteigne pas, je suis invulnérable. J'ai perdu la tête, mon cœur est en fête. J'ai perdu la tête, mais mon Dieu que j'aime ça. Moi qui croyais rester jusqu'au bout célibataire, je rêve d'avoir la corde au cou et faire des enfants qui viendraient égayer mes derniers souffles et passer ma vie à leur côté, les pieds dans mes pantoufles. J'ai perdu la tête, mon cœur est en fête. J'ai perdu la tête, mais mon Dieu que j'aime ça. Elle a des cheveux d'un blond soyeux qui vagabonde, elle a les yeux les plus lumineux du monde, elle a les lèvres les plus jolies et les plus tendres, et une voix que l'on a envie d'entendre. Elle a un cou long et majestueux, un port de reine, la taille qui fait 52, à peine un merveilleux corps de Tanagra que je désire, et bien d'autres choses, croyez-moi, que je n'ose décrire. J'ai perdu la tête, mon cœur est en fête. J'ai perdu la tête, mais mon Dieu que j'aime ça.
Cinc a la setmana.
22 de gener de 1506, el dia que es funda la Guàrdia Suïssa del Vaticà. La Guàrdia Suïssa del Vaticà, la Guàrdia Pontifícia Suïssa del Vaticà, que és, en aquests moments, l'exèrcit més petit del món, només té 135 soldats, però que, bueno, continua sent un exèrcit, o continua sent l'exèrcit oficial d'aquest petit estat situat a dintre de Roma, que no ha entrat en combat des de que el 1870 va tenir la valentia d'enfrontar-se amb els italians, que els hi van fotre una palissa que van quedar tiesos. Aquest petit exèrcit té la seva font a l'edat mitjana. Penseu que a l'edat mitjana quasi totes les corts en tenien, perquè els reis, de fet, no tenien un exèrcit propi. Cada vegada que havien d'anar en una guerra, havien de demanar als nobles que els hi portessin gent, i amb tota aquella gent que portaven els nobles feien un exèrcit. Però llavors les corts europees van tenir per costum buscar gent així de lloguer que els hi fes de guàrdia personal, de guàrdia de corps, per dir-ho d'alguna manera. En això tenien, hi havia dues nacionalitats que tenien especial renom. Un eren els corsos, la illa de Napoleó, i l'altre eren els suïssos. Per tant, quasi totes les corts europees, els reis o els emperadors, doncs, tenien una guàrdia personal, anaven a Suïssa i deien, escolta, vull una guàrdia personal de 200 soldats o vull una guàrdia personal de 150 soldats que em vigili. Per tant, pagaven un lloguer i amb això, doncs, aquesta gent els defensava. Un d'aquests personatges va ser el papa Juli II. El papa Juli II, el cardenal Giuliano de la Rovere, va ser elegit papa i era un home molt estratega, molt diplomàtic, el 1500, més o menys al voltant del 1500, no? Era un home que era complicat. Venia de l'època dels Borja. Ell va ser el que va desmuntar tot l'imperi dels Borja i va intentar reunificar la nació vaticana, va intentar reunificar Itàlia, evidentment, sota la tutela del Vaticà. Penseu que en aquell moment Itàlia estava dividida. Diguem-ne, al nord havien entrat els francesos, pel sud havien entrat els catalans, els aragonesos, vaja, i per l'est havien entrat o estaven creixent molt els venecians. De fet, ell què fa? Quan té la guàrdia aquesta personal, quan té els soldats a l'any 1506, què fa? Els exèrcits de pontificis, els seus exèrcits, fa una aliança amb França, Espanya i l'imperi i el Sacre Imperi per aturar Venècia, perquè Venècia s'ha inflat i està amb expansió. Quan té Venècia derrotada, què fa? Crea una nova aliança. Llavors s'alia amb Venècia i amb Espanya contra qui? Contra l'altre que està ocupant el nord d'Itàlia, que és França. Al final els acaba fent fora d'Itàlia. Però el problema és que quan ja ha fet fora, ha frenat l'impuls dels venecians i ha fet fora els francesos i està valorant la possibilitat de fer fora els espanyols, li arriba la mort. Però bé, en qualsevol cas, aquest home, abans de fer totes aquestes coses, què fa? Parla amb la dieta suïssa a través de l'ardiaca de la catedral de Sion, que li proporcionin un cos de 200 soldats de peu, 200 soldats d'infanteria, per la seva protecció. Tria aquests mercenaris suïssos perquè, com dèiem al començament, eren els més famosos d'Europa. I el setembre de 1505 hi ha un primer contingent d'aquests 200 soldats que agafa les cames des de Suïssa i se'n va cap a Roma. Em direu com ho fan a peu. Travessen tots els Alps, en ple hivern, travessen tot això i arriben a Roma justament el 22 de gener de 1506, que es considera el dia que la Guàrdia Pontifícia entra en funcionament. És el dia en el qual arriba a Roma, doncs, el primer contingent de l'Averdès, organitzat i manat per un tal Caspar Borsilenen. Aquest senyor, doncs, es posa ràpidament a la defensa del papa i el papa els hi concedirà el títol de defensors de la llibertat de l'Església perquè l'ajuden molt en la lluita aquesta que té contra França, que aconsegueix fer-los fora d'Itàlia. El papa que succeeix a Juli II normalment els hi prorroga el contracte i aquest contracte s'ha prorrogat fins avui en dia. Tenen una acció absolutament memorable, però que és destacable perquè és l'enfrontament que hi ha entre el papa Climent VII i l'emperador espanyol o el rei espanyol Carles V, que Carles V vol envair Roma i aquests el defensen. I és un dia, que és l'acció més memorable, el 6 de maig de 1527, en el qual 147 membres d'aquest exèrcit, que llavors en tenia 189, 147 membres d'aquest exèrcit moren defensant contra les tropes de Carles V l'escala que porta a la tomba de Sant Pere, mentre uns altres 42 agafen el papa Climent VII i el porten al castell de Sant'Àngelo i el tanquen allà, que així li permetran sobreviure. Per això el 6 de maig és ara, encara avui, el dia en què, quan hi ha un recluta nou que s'incorpora a la Guàrdia Vaticana, doncs jura, fa el jurat d'aquest càrrec. Hem de dir, de totes maneres, per fer honor a la veritat, que també algun dels papes va tenir un altre cos armat, va tenir una altra guàrdia, que era la Guàrdia Corsa. Però aquesta Guàrdia Corsa es va dissoldre al segle XVII, vista l'eficàcia, doncs, d'aquesta Guàrdia Suïssa. Però encara podíem afegir-hi una altra cosa, i és que podia haver sigut una guàrdia catalana. En aquell moment ja sabeu que les relacions entre el Vaticà, o bueno, el papat, perquè llavors no era el Vaticà encara, entre el papat i Catalunya doncs no anaven massa bé i la cosa va acabar bastant malament. Però hi ha una cançó, un poema medieval d'Anselm Turmeda, que en Raimon va convertir en cançó i que porta per títol Elogi dels diners, que té molta relació amb això. Escolteu, escolteu.
Diners de tort fan veritat i de jutge fan advocat. Savi fan tornar l'amorat. Busque del jatge. Diners fan bé, diners fan mal, diners fan l'home infernal i fan lo sant celestial, segons que els usa. Diners fan bregues i remors, i vituperis i honors, i fan cantar predicadors. Beati quorum. Diners alegren los infants, e fan cantar los capellans, e los frares carmelitans, a les grans festes. Diners magres fan tornar gorg, e tornen lledes més los borg, si diràs ja és home en sorg, tantos se giren. Diners tornen los malalts sants, moros, jueus i cristians, lleixant a Déu i tots los sants, diners adoren. Diners fan avui al món lo joc i fan honor a molt badoc. A qui diu no fan dir-li oc. Vejats miracle. Diners, doncs, vullés aplegar, si els pots haver, no els lleix anar, si molts n'hauràs, podràs tornar. Papa de Roma.
23 de gener de 1516. El dia que la població castellana de Madrid-Alejo mora Ferran el Catòlic. I dic Ferran el Catòlic per no posar-me amb embolics, perquè resulta que el noi, a Aragó, era Ferran II. A Castella era Ferran V. A Sicília era Ferran II altra vegada. A Nàpols era Ferran III. A Sardenya tornava a ser Ferran II. I a Navarra va ser Ferran I. O sigui que depèn d'on estiguem, aquest noi té un número o té l'altre, per això val més dir-li Ferran el Catòlic. Aquest xicot era fill de Joan el Gran, d'Aragó, i de Joan Enríquez, i bueno, va començar a sortir als 6 anys, el seu pare ja li va començar a donar responsabilitats, i al final, doncs, el morí el príncep de Viana, el morí Carles, el príncep de Viana, l'any 1461, doncs ell és coronat rei hereu d'Aragó a Calataiud. Bueno, va agafant responsabilitats, va aprenent l'ofici de militar i va aprenent l'administració de l'Estat. Però el seu pare, quan a Castella doncs, es mora l'Alfons de Castella i és reconeguda la infanta Isabel, la que després serà Isabel la Catòlica, com a hereva, el seu pare, el Joan II, diu: hòstia, estaria molt bé que tu, Ferran, et casessis amb aquesta noia i tal, fa maniobres i tal, i al final aconsegueix que l'any 1469 el Ferran i la Isabel encara no és la reina d'allà, o bueno, està en camí de ser la reina d'allà, doncs es casin a Valladolid. Es mor el rei, quan es mor el rei Alfons, Enric IV, aquest de Castella, hi ha la guerra civil, recordeu, entre
Isabel, que ràpidament s'ha proclamat reina, i la filla natural d'aquest del rei d'Enric IV, la Joana la Beltraneja, que té el recolzament del rei de Portugal, perquè la mateixa pensada que va tenir Joan II la va tenir el rei de Portugal. Si caso el rei de Portugal amb la que serà reina de Castella, doncs tot això que guanyo. Al final resulta que la partida se l'emporta el Ferran perquè, d'alguna manera, els seus coneixements militars ajuden a que puguin derrotar els partidaris de la Beltraneja i adiós muy buenas, no? Hi ha la victòria de Toro, hi ha una batalla de Toro, que el Ferran actua com a gran estratega i tal, i els castellans, doncs, se rinden a sus pies i li diuen, bueno, doncs tu pots fer tot això. Clar, mentrestant, què ha passat aquí? Mentrestant, el pare del Ferran també s'ha mort i ell és nomenat rei d'Aragó. És nomenat rei d'Aragó. I llavors es dona una circumstància curiosa. A Castella, com que hi ha la reina, hi pot haver rei. A Aragó, com que ja hi ha rei, no hi pot haver reina. Per tant, diríem que a Castella manarà la reina Isabel, però el Ferran estarà al seu costat, i en canvi, quan sigui Aragó, el Ferran manarà i la Isabel no estarà al seu costat. De fet, aquí és on comença tot el paper del Ferran amb tota la història aquesta, i ve tota i comença a sortir tota la llegenda de la unitat d'Espanya i tal. Ja veurem que no n'hi ha per tant. Ferran i Isabel, de moment, estan a partir un pinyó, porten la Inquisició, que a Aragó ja existia, la porten a Castella, castiguen els nobles rebels, i llavors volen conquerir tota la unitat d'Espanya. Per tant, fan tota la campanya de Granada, seguida del decret d'expulsió dels jueus i el decret d'expulsió dels musulmans, perquè els expulsen en tots dos, no un de sol. Primer expulsen els jueus l'any 1492 i el 1502 expulsen els musulmans. Tenen la sort de que hi ha tot el descobriment d'Amèrica, que manté a Castella, doncs, amb la seva activitat, però, per una altra banda, Ferran, amb la seva gran habilitat, aconsegueix, diguem-ne, mantenir l'expansió aragonesa cap a Orient, sobretot Itàlia, el nord d'Àfrica, en recupera el Rosselló, va cap a Itàlia, s'annexiona a Nàpols, s'annexiona a Sicília, conquereixen una sèrie de places al nord. És a dir, Aragó fa la seva feina, Castella fa la seva feina, amb això no s'esbarallen. Però, i mentrestant, el rei Ferran va aconseguint lligar la família amb altres coses, va per la mateixa via que ho va aconseguir son pare. Fixeu-vos, la Isabel, i quan la Isabel es mora, Isabel és una filla que tenen, eh? El Ferran i l'Isabel tenen una filla que es diu Isabel, que es casa amb Manel I de Portugal, i quan es mora és igual, la seva germana, la Maria, també s'hi casa. El Joan, que és un altre fill que tenen, es casa amb Margarita d'Àustria, ja tenim Àustria i Portugal lligats. La Joana és la que es casa amb Felip el Formós, amb Felip el Hermoso, i per tant tots els Països Baixos absolutament lligats. La Catalina i es casa amb el príncep de Gales d'Anglaterra, i quan aquest es mora es casa amb Enric VIII, és la primera dona d'Enric VIII, amb la qual cosa va dominant tot el tinglado. El problema comença quan es mora la Isabel. Quan es mora la Isabel, proclamen rei de Castella a la Joana, però com que encara és menor i està amb tot això, i a l'última voluntat d'Isabel la Catòlica, el Ferran farà de governant. Però clar, el marit de la Joana la Boja, el Felip el Hermoso aquell, Felip el Formós, diu, escolta, jo vull manar també, no? I aquí hi ha un tira i afluixa que s'arregla amb la Concòrdia de Salamanca, que pacten un govern conjunt del Felip i la Joana, i el Ferran farà de governador. Però quan arriben aquí, el Felip el Formós vol manar, i per tant el Ferran molesta, i el Ferran ja ho veu i diu, doncs jo me'n vaig cap a Aragó, i es casa amb Germana de Foix per mirar de tenir un fill, que lamentablement no arriben a tenir, ens hi neix un, però es mora a les poques hores. Però també, per casualitat, es mora Felip el Formós, i llavors Joana la Boja, ja es veu que està més xumbada que un nalló, la inhabiliten i el Ferran torna a ser el rei de Castella, i per tant torna a ser el rei de Castella i d'Aragó, però lamentablement no té cap fill, i al final què ha de fer? Ha de, diguem-ne, deixar els regnes, el de Castella i Aragó, el que serà el primer rei, en principi, de tots dos llocs, encara que en continuarà per separat, que serà el Carles, que després es farà emperador.
I a partir d'aquell moment començaran a estendre's els rumors, i es començarà a saber, poquet, però se sabrà, de discrepàncies entre Isabel i Ferran i totes aquestes coses, que amb el temps, fins i tot han arribat a convertir-se en una cançó. Una cançó d'un cantant, la veritat, no massa conegut, com a nom Miquel, però que porta com a títol Isabel i Fernando, que quan vam veure allò Isabel i Fernando, dic, calla, que això serà l'himne aquell que cantaven, El Imperio... Fernando. I no, no, és una explicació d'aquestes tendències o aquestes tensions entre els que encara avui anomenem reis catòlics. Aquí teniu la cançó de Miquel.
Cada vez que piensa en lo que les unió, nunca encuentra una buena razón. Ni el poder, ni el oro, ni aquella ambición, no son nada ahora sin amor. Y piensa en poner punto y final a todo este cuento, el de su infiel Fernando y el de sus reinos. Todas las historias tienen un final, tal y como empiezan, pronto acabarán. Al que engañó, llora y se da cuenta de su error. Fueron tantas vidas las que se llevó, y tantas otras las que se perdió. Y piensa en poder este cuento, el de un amor que no fue verdadero. Totes les històries han et son final, tal com comencen, l'heu acabaran. Totes les històries tenen un final, así como comezan, así ni acabarán. Historia guztiek amaiera dute, azten diren bezala amaituko dira. Todas las historias tienen un final, y tal com comencen, també acabaran.
24 de gener de 1965, el dia que mora a la ciutat de Londres l'exprimer ministre Sir Winston Churchill. Exprimer ministre tres vegades, però bé, primer ministre tres vegades, però ara ho desgranarem. Per què? Sir Winston Leonard Spencer Churchill va néixer el 30 de novembre de 1874 al palau del seu avi, el duc de Marlborough, i ell, de fet, era fill de Lord Randolph Churchill. Era un nen rebel que el van ingressar a l'escola al col·legi d'Ascot per intentar afinar-lo una mica, però que era un rebel i que suposava tot el que fos estudiar i tenia unes notes absolutament nefastes. Els seus pares, al final, com que va fracassar dues vegades amb això dels estudis, doncs van dir, escolta'm, mira d'ingressar a l'Acadèmia Militar de Sandhurst, també allà el van suspendre dues vegades, però un cop la tercera vegada va aconseguir entrar, va canviar com un mitjó, va descobrir que allò de la milícia era el seu, i per tant doncs va començar a demostrar les seves qualitats, sent enviat al quart d'Hussars, un regiment de cavalleria que estava tingut entre els millors de l'exèrcit britànic. Va estar la guerra de Cuba, va estar també la guerra de la Índia el 1898 i va passar pel Sudan el 1899 i va aprendre doncs tot el que va poder sobre estratègia, però va veure que la vida militar era molt cansada i va dir, escolta, plego i em dedicaré a lo que es dedicava la meva família, a lo que es dedica la meva família, a la política. Va entrar el 1898 al Partit Conservador, es va presentar a les eleccions, però el van derrotar, cert que per poca diferència, però el van derrotar. Llavors va dir, doncs, bueno, ja que no em voleu a la política, doncs ara em faré periodista. Corresponsal del Morning Post i se'n va cap a Àfrica del Sur, on hi ha la Guerra dels Bòers. I comença a informar de la Guerra dels Bòers. En una de les accions es fet presoner, el porten a Pretòria, però ell aconsegueix escapar-se i torna a Londres, després anant enviant cròniques a Londres de la meva fuga, del meu tal, i arriba a Londres convertit en un héroe popular que li permet tornar-se a presentar a les eleccions i aconseguir un escó conservador per Oldham, la seva residència habitual. Aleshores, què li passa a aquest noi? Entra a la Cambra dels Comuns, té 26 anys, té una oratòria brillant, no s'espanta davant de res i de seguida es fa famós. Però el fet de ser famós i el sistema britànic li permet canviar de partit, i de fet canvia de partit dues o tres vegades, sense cap problema, perquè el tornen a elegir, perquè és molt simpàtic i molt conegut dintre de la seva jurisdicció. I el 1906 ocuparà el seu primer càrrec, serà subsecretari de colònies al gabinet del primer ministre Henry Campbell Bannerman. I aleshores pujarà més, arribarà ministre de Comerç, arribarà ministre d'Interior amb els governs d'Asquit, i que el nomenarà l'any 1911 Lord de l'Admirantall perquè li encarrega la feina de modernitzar, reorganitzar i modificar l'exèrcit. Ell diu que farà de l'armada britànica la primera del món i, de fet, fa dos canvis fonamentals. Els vaixells deixen de funcionar amb carbó i passen al petroli, i, a més, tots els vaixells que puguin tenir una implicació més o menys militar portaran canons per defensar-se dels atacs. També crearà l'arma aèria, impulsarà la posta en marxa dels primers tanques, però, com que a la Primera Guerra Mundial fracassarà a la batalla dels Dardanels, doncs dimitirà i marxarà. Però quan en David Lloyd George pugi a la presidència del govern, el tornarà a cridar l'any 1917 com a ministre d'armament i després com a ministre de guerra i de l'aire. Quan s'acaba la Segona Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, ell es retira papers secundaris, es reconcilia amb els conservadors i el tornen a cridar, l'Stanley Baldwin el torna a cridar com a ministre d'Hisenda, però fracassa i llavors es torna a retirar i entre 1929 i 1939 es dedicarà a escriure i a pintar. Recuperarà protagonisme parlamentari gràcies a Hitler, perquè quan Hitler es fa amb el poder a Alemanya, ell és dels primers que aixeca la veu i que diu, cuidado, que aquest tio tal i qual. Quan hi ha la invasió de Polònia, el primer ministre Chamberlain el crida i li torna a donar el càrrec a l'almirall, com a l'almirantall aquest, perquè porti tot això. Torna al Parlament i el 10 de maig de 1940 és nomenat primer ministre, pronunciant aquell famós discurs de la sang, la suor i les llàgrimes. Formarà un govern de concentració nacional, aconseguirà que Estats Units i Rússia, que primer es miren la guerra així des de lluny, recordeu que els russos fins i tot pacten amb els alemanys, s'impliquin en la guerra, entrin en guerra i, per tant, guanyin la guerra. Ell, com a impulsor de tot això, participarà a les conferències de Casablanca, del Caire, de Teheran, de Yalta, de Potsdamont, es decidirà com queda el món o com quedaria el món després de la guerra. El dia de la victòria aliada, ell va al Parlament i, bueno, la gent posada dreta sobre les cadires, aplaudiments, s'estan mitja hora aplaudint-lo. Però, en canvi, Anglaterra és així, dos mesos després hi ha unes eleccions i el foten al carrer. El foten al carrer i ell queda com a jefe de l'oposició. Encara tindrà una altra oportunitat, per això deia al començament tres vegades primer ministre, tindrà una altra oportunitat quan a l'any 1951 tornin a guanyar els conservadors i el facin primer ministre. Però, per raons d'edat, el 1955 dimitirà i, com hem dit al començament, tal dia com avui, el 24 de gener de 1965, morirà. I nosaltres acompanyarem aquesta efemèride amb una cançó que, curiosament, es relaciona molt, de fet, ell era molt admirat a Sud-àfrica, es relaciona molt amb tot el tema de l'apartheid. És una cançó que va posar de moda Miriam Makeba i altres, sempre dintre de l'àmbit folk, que és aquella de El León duerme esta noche, The Lion Sleeps Tonight. Nosaltres, per tant, acabarem aquest programa d'avui, els que l'hem fet possible, sobretot el Marc Pujol, que ha dirigit l'orquestra, el Toni Olivella, que li ha donat un cop de mà, i la Goretti, que ara es posarà a penjar tot això, ja ho sabeu, de la pàgina web de Ràdio Vilafranca, i qui us ha parlat, en Francesc Morgades. Doncs, acomiadar-nos fins a la setmana que ve amb aquest The Lions Sleeps Tonight, que interpreta la gran Miriam Makeba. Fins a la setmana vinent.
I'm sorry, my mama. Yes, sir.